Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts, sóc la Júlia Areny i com sempre us acompanyo en aquesta edició del programa de Societat 21E. Ens acompanya també, com sempre, el Nacho Delgado a l'altra banda del micròfon. Durant el dia d'avui tractarem dos temes molt importants, que cada vegada doncs, són més vigents, que és ciutat digital responsable i aprendre amb empatia. Recordeu que podeu escriure'ns al Twitter, @societat21e, amb números, i dir tota la vostra opinió. Dir-vos que tenim entre nosaltres el Jordi Roca i l'Anna Garpena, que ens ajudaran a analitzar aquests temes en profunditat. Moltes gràcies a tots i comencem.
Societat 21E, amb Júlia Areny. Valors i talent positiu. Parlarem de les persones, de viure en positiu.
Doncs, com dèiem, ciutadania digital responsable. Podríem entendre i podríem afirmar, jo crec, que Barcelona és una ciutat que aposta i treballa per les noves tecnologies. De fet, és un dels sectors econòmics que més funciona actualment a la ciutat i alhora necessita més professionals, si no m'equivoco, és el sector del mòbil. Per aquest motiu, des de Barcelona Activa s'han endegat diferents projectes relacionats amb la tecnologia, professionals, etc., però també per persones que volen conviure amb el món digital i que probablement no han tingut aquest accés. Cibernarium és el programa de capacitació i divulgació tecnològica de Barcelona Activa. Ofereix formació per professionals i empreses, així com activitats d'iniciació a internet per tota la ciutadania. A veure si el Nacho ens llença un vídeo ara mateix i ens explica en aquests dos minutets exactament què és perquè ens posem al dia, sisplau. Endavant, Nacho.
Cada anunciant podrà triar quines són aquelles combinacions de paraules clau que mostren a l'anunci seu.
En aquesta aula s'està impartint una classe de màrqueting i publicitat online que forma part del projecte Cibernarium de Barcelona Activa, un programa de formació tecnològica per a professionals i empreses que volen ampliar els seus coneixements.
L'objectiu final que tenim nosaltres és la millora de la competitivitat dels nostres ciutadans, no? per fer de Barcelona una ciutat més competitiva. Per tant, diguem, intentem que la formació que es faci aquí sigui molt útil i que tingui un clar vincle amb el que està passant a l'economia a la ciutat.
Són cursos d'àmbit públic, de curta durada i gratuïts. El 50% de les persones que aprofiten aquesta ensenyança estan a l'atur i d'altres intenten engegar un projecte personal o volen millorar el seu àmbit professional.
A mi m'agrada, la veritat és que sí. No pensava que a Barcelona tinguéssim l'oportunitat de fer cursos com aquest. Tinc ganes de fer moltes coses.
En la seva tasca de pedagogia tecnològica, Cibernarium ha volgut anar més enllà. Per això ha creat el programa Antena Cibernarium, una formació d'alfabetització digital que s'imparteix a les biblioteques municipals per a aquells que tenen coneixements mínims de tecnologia. A través de 6 itineraris diferents es poden fer cursos de tot tipus, des d'iniciació a la informàtica fins a aprendre idiomes a la xarxa.
Jo crec que és interessant trobar un partner sempre o diversos per poder practicar.
El hecho de venir aquí es porque alguien te orienta y alguien ha estudiado el problema y buscar mejor camino y economizas tiempo.
També els centres cívics ofereixen formació en noves tecnologies amb cursos específics. En aquesta aula, per exemple, estan aprenent a fer servir els recursos digitals del telèfon mòbil.
Busca on agafes normalment l'autobús.
Vaig a la plaça de Lleida.
Mira, cap aquí.
Malgrat em costa moltíssim, jo estic aquí duro, a veure si m'entra, i poquet a poquet veig que sí, que em va entrant alguna coseta.
Antigament, la gent que no sabia llegir tenia un greu problema perquè tota la societat està envoltada en què saps llegir. I avui en dia estem gairebé en el mateix cas, però en el món digital. És a dir, qualsevol persona avui en dia que no sàpiga manegar-se per internet té un problema perquè està tot a la xarxa.
En conjunt, uns cursos adaptats a tots els nivells i necessitats per garantir la formació digital dels barcelonins.
Bé, doncs avui tenim el gran plaer de tenir entre nosaltres el Jordi Roca, que és director de formació de Barcelona Activa. Hola Jordi, què tal?
Hola, i moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies a tu per venir, ens ha agradat bastant aquest vídeo. A veure si ens expliques una mica millor què és exactament Cibernarium.
Sí, doncs mira, Cibernarium és això, és un programa de formació i capacitació tecnològica de Barcelona Activa, de l'Ajuntament de Barcelona. El que allà fem és millorar les competències tecnològiques dels ciutadans, de les persones que venen a fer formació, que venen a formar-se, amb la idea de que tinguin més capacitats en el seu dia a dia, en el seu entorn laboral, en el seu entorn professional. Per tant, diguem, ens mirem nosaltres el que és la capacitació tecnològica des d'un punt de vista de millora de les competències per ser més competitius en el mercat laboral.
Perquè dins d'aquest programa exploreu també responsabilitat i normes en fer un bon ús d'aquestes noves tecnologies?
Sí, evidentment. A part del nostre objectiu és que, a part de fer un ús de la tecnologia, és que se'n faci un bon ús d'aquesta tecnologia. I per això esmercem esforços. Per això, doncs, part de la nostra programació està orientada cap a, podríem dir, la creació del ciutadà digital. De fet, a part de la, ja et dic, alguns continguts específicament doncs, fan referència a això, fan referència a aquest fet.
De fet, quan parlem d'aquest ciutadà digital, estem parlant d'aquell individu, bueno, que sigui ciutadà o no, d'una altra comunitat o estat, que exerceix la totalitat o part dels seus drets polítics o socials a través d'internet, no? És a dir, aquella persona que interactua d'alguna manera amb internet, de forma independent o per mitjà de la seva pertinença, com si diguéssim. Com ho actua? Com ho fa?
Jo si em permets, diria drets i deures. Tots els ciutadans que utilitzen la tecnologia tenen, evidentment, tota una sèrie de drets, però també tenen una sèrie d'obligacions i deures. I el que intentem, amb la formació que fem des de Cibernarium, és donar eines perquè doncs, les persones, a través del coneixement, siguin més capaces de fer servir aquests drets, però al mateix temps de defensar-se dels, entre cometes, perills que hi pot haver d'un ús fraudulent de la nova tecnologia.
O sigui, al final el que feu vosaltres és donar-los totes les eines i que ells mateixos siguin capaços d'utilitzar-les.
Exacte. No?
Perquè la responsabilitat en aquest tema, per mi, això que dèiem, no, de responsabilitat, bon ús, etc., suposa educar per evitar conductes, doncs, com pàgines falses a Facebook, Twitter, fer-te passar per companys d'estudi, enviament en diverses ocasions de missatges de text, el que sigui. Com creus que es pot dur a terme aquesta tasca, evitar que passi tot això?
Bàsicament creiem que la formació és essencial, és a dir, el fet de conèixer les eines et permet defensar-te, et permet posar les barreres d'entrada, posar aquells dispositius, aquell software que et pot doncs, permetre que no hi hagi ús il·lícit dels teus sistemes i que, a més, tu no caiguis en un ús il·lícit de la tecnologia. Nosaltres el que fem amb això, ja et dic, és fem formació. Nosaltres tenim dos nivells de formació. Tenim un nivell de formació que en diem d'alfabetització digital, que està adreçada a persones que tenen molt pocs coneixements tecnològics i, en aquest cas, el que fem és molta pedagogia, que hem de fer molta més pedagogia que no pas hem de ser més pedagogs que no pas tecnòlegs. Després tenim una altra vessant formativa que és un enfocament més professional, tenim formació lligada a la formació tecnològica per professionals i en aquest cas aquí qui assisteix gent amb un nivell tecnològic, amb un cert background tecnològic, aquí, en canvi, l'enfocament és molt més de tecnòleg. Per tant, diguem, en l'enfocament més bàsic d'alfabetització digital, aquí és on hem de fer més èmfasi en aquests temes de prevenció, seguretat, ús lícit de la tecnologia.
O sigui, els principiants, com diguéssim,
sí,
no?
Sí, sí.
Perquè quan parles de els que en saben una mica més, quins continguts exactament tracteu? Tipus de software que comentaves?
Sí, mira, de fet, nosaltres la programació o el portafoli d'activitats que tenim per l'àmbit més professional, és un, diem àmbit professional, però podríem dir àmbit professionalitzador. Bàsicament el que tenim és formació lligada a màrqueting i comunicació i tecnologia, evidentment, internet i empresa, temes de disseny, temes de creació de pàgines web, llenguatges de programació avançats i tecnologies lligades sobretot a l'àmbit professional, a coses que et puguin ser útils en l'entorn laboral. A més, també fem formació lligada a sectors. Per exemple, nosaltres fem temes de TIC i educació, temes de TIC i salut, TIC i seguretat, TIC i comerç i turisme. A Barcelona doncs, el comerç i el turisme són sectors molt importants i, per tant, doncs, tenim un track específic en formació per a aquest sector. Quin tipus d'activitats? Doncs des de com, per exemple, en el sector del comerç o de la restauració, com posicionar el teu negoci a les xarxes socials, com utilitzar motors de recerca per poder doncs, vendre el teu establiment, aquest tipus de coses.
Són tots gratuïts?
Sí, el 90%. Hi ha una petita part, un 10% de continguts que són de pagament perquè són més llargs i són una miqueta més especialitzats, però la nostra idea és que hi hagi molt poques barreres d'entrada per accedir a la formació. No deixem de ser un servei públic i com a servei públic el que hem de fer és que molta gent s'incorpori a l'ús de la tecnologia i, per tant, doncs, aquesta és una mica la nostra vocació.
Perquè llavors entenc que col·laboreu només amb empreses públiques. O també privades?
Nosaltres, el nostre públic és la persona, són els ciutadans.
Sí, però vull dir, per exemple, quan ajudes en temes de software o et diuen vull una eina que m'ajudi en certa cosa, també parleu d'empreses privades? O
sí. Hi ha molta gent que ve allà que doncs, té una micropime, una pime, és autònom, està en un projecte d'emprenedoria o està a l'atur, i que en base a donar-li, a dotar-lo d'aquests coneixements, doncs, pot utilitzar aquestes eines en el seu negoci.
Vale, o sigui, al final també li facilita tota la informació de gestió de contingut,
correcte.
Eines, RPs, sí, etcètera. Sí. I més o menys m'has comentat, però exactament quin perfil d'usuari teniu?
Mira,
perquè has dit autònoms i pimes, que ara mateix és, diguem, va cap amunt cada vegada més, és més o menys sempre el que tenim?
Mira, t'explico. Tal com et comentava, tenim aquests dos grans paquets de formació, el que és l'alfabetització digital i després el que és l'àmbit més professional o professionalitzador. Són públics totalment diferents. En l'àmbit de l'alfabetització digital tenim el perfil típic que requereix d'alfabetització digital, valgui la redundància. Estem parlant de normalment majors de 45 anys, estudis bàsics o estudis primaris, una mica més dones que homes, un percentatge una mica superior a dones que homes.
Interessant això.
Sí, aquest és una miqueta el target...
Per què més dones?
Crec, i en general passa en l'àmbit formatiu, la dona té més interès en formar-se que no pas l'home. Jo crec que no és tant un reflexe de la situació, sinó és més un tema d'interès del col·lectiu en aquest cas.
Vale. Perdona, pots continuar.
Per tant, per tant, tenim la part d'alfabetització digital, que és aquest tipus de públic que he definit, i en la vessant més de formació per professionals, aquí clarament el que tenim és un públic molt més jove, estem parlant de majoritàriament entre 25 i 40 anys, estudis universitaris. En aquests moments, al voltant del 45%, quasi bé 50% persones en atur, la resta, doncs, gent de micropimes, de pimes, molts autònoms i molta gent que està engegant un projecte d'emprenedoria. Penseu que nosaltres formem part de Barcelona Activa, i Barcelona Activa, diguem, té tres grans línies de treball, que és l'ocupació, evidentment, però també l'emprenedoria i també l'empresa.
De fet, teniu mentors, precisament, per aquestes coses.
Exacte.
Quan un jove vol anar allà a tenir informació, hi ha un mentor que li va al darrere i li diu,
exacte,
què és això?
Una part molt important de la tasca de Barcelona Activa està focalitzada en l'emprenedoria. I, per tant, el públic que tenim és el públic reflex també d'altres activitats que fa Barcelona Activa.
I quina resposta hi ha d'aquestes persones que venen a fer la formació, etcètera? És
doncs,
positiva?
Sí, realment és molt positiva i sembla que ens tirem floretes a la nostra teulada, però certament totes les activitats que estem fent en aquests moments són activitats que tenen èxit de públic i de crítica. La satisfacció de les persones que venen a la formació, nosaltres passem doncs, aquesta satisfacció, evidentment, als usuaris i totes les activitats que fem en aquests moments estan molt ben valorades i moltes vegades tenim problemes per poder donar...
O sigui,
hi ha més demanda que oferta i, per tant, doncs, moltes vegades això ens limita, però doncs, és una miqueta la realitat. Sobretot això passa, és a dir, aquesta gran demanda passa sobretot en la part més d'àmbit professional. Aquí realment notem que hi ha activitats que són estrelles, com pot ser temes de WordPress, de creació de blogs, temes de community management, aquest tipus d'activitats realment se'ns omplen molt ràpid i sempre estan plenes. Per tant...
Cada quant són més o menys aquests cursos? Anem en funció de l'oferta, de la demanda?
No, nosaltres el que fem són programacions trimestrals d'activitats. Cada trimestre posem en el nostre portafoli unes quantes novetats, és a dir, intentem que al final d'un any hi hagi una rotació important del portafoli d'activitats, acabem rotant un 30%, una cosa així en un any. Les nostres activitats es caracteritzen per ser de molt curta durada. Normalment estem parlant d'activitats 3-4 hores i màxim 12. Algun curs que tenim de 12, però normalment són 3-4 hores.
De tot un curs, perdona.
Sí.
Tot un curs són 3-4
hores. 3-4 hores. el concepte és concepte càpsula, és noció útil de tecnologia. Tu vens allà, evidentment en 4 hores no et convertiràs en un expert en un CRM o en un llenguatge de programació avançat, però sí que tindràs les claus i les eines suficients i necessàries per saber què és allò, si t'interessa, els elements claus i necessaris per poder moure't amb aquella tecnologia o amb aquella metodologia, i si vols aprofundir amb més formació, doncs evidentment el mercat de formació a la ciutat t'ofereix moltes sortides en aquest sentit.
Vale, per què no feu continuació? O sigui, no és que, per exemple, jo faig la formació número 0, per tota manera, faig 3-4 hores, em queda bàsicament clar una mica què és un ratolí, què és una pantalla, i a partir d'aquí ja és, t'ofereixo, et dic llocs on hi ha cursos, etc., perquè tu profunditzis més, perquè no hi ha el curs 2, 3 i 4, no?
A veure, nosaltres, el que és la part d'alfabetització digital, sí que hi ha un itinerari formatiu, uh-huh. I per tant, partim des del moure el ratolí, per dir-ho d'alguna manera, fins a un nivell que diríem d'usuari mig.
Navega perfectament.
Que navega perfectament, que doncs, interactua amb xarxes socials. Per tant, diguem, aquí sí que hi ha uns itineraris clars. On això que comentaves es dona, que no seguim amb la formació, és sobretot la part més professional. Per què? Perquè entraríem en competència amb el mercat privat de formació. I com a entitat pública, diguem, nosaltres el que hem de fer és aixecar demanda, hem de facilitar accés a les persones en els processos formatius, però evidentment tampoc no podem entrar en competència doncs, amb el mercat.
Qui acostuma a impartir aquests cursos?
Mira, tal com et comentava abans, en la part d'alfabetització digital, nosaltres el que busquem són perfils més pedagogs que no pas tecnòlegs. Nosaltres tenim acords i tenim convenis amb entitats doncs, que ens aporten formadors i són aquests formadors els que fan aquesta part més d'alfabetització digital. En la part professional, nosaltres el que busquem són professionals que estiguin treballant amb allò que imparteixen. Per nosaltres és clau que les persones que imparteixen la formació treballin el dia a dia amb allò que estan intentant ensenyar. I crec que això és un element diferencial de Cibernarium que enriqueix molt la nostra programació i que la fa realment qualitativa.
Us costa trobar formadors?
Depèn dels temes. Hi ha sí, temes no? Que sí. Hi ha temes... intentem posar en el portafoli, diguem, cursos bastant novedosos, i hi ha coses amb les quals ens costa. Sí,
bueno,
sí.
A més, també al mercat també hi ha coses d'estar justa, no? O sigui, abans que parlàvem Ruby on Rails, programadors de Ruby on Rails n'hi ha 4.
N'hi ha 4, sí, sí. Però, doncs, bueno, doncs, aquí es tracta, diguem, l'equip de Cibernarium, que és l'equip doncs, que està el dia a dia amb aquesta tasca, una de les coses principals que està fent és buscant persones que estiguin treballant amb aquests temes.
Ara vaig a fer-te la pregunta clau.
Molt bé.
Val? De tota aquesta gent que està a l'atur i li feu un curs de formació, etc., teniu un percentatge de gent que després surt en feina?
Mira,
o l'ajudeu a trobar
sí,
feina?
Sí, t'explico. De les càpsules, com que són cursos de molt curta durada, és molt difícil mesurar l'impacte que un curs de 4 hores ha pogut tenir sobre una persona a l'hora després de poder trobar feina. El que sí que és veritat és que, i això ho tenim absolutament tabulat i calculadíssim, perquè a més a més doncs, fem avaluació de polítiques públiques a Barcelona Activa, el que sí que tenim clar és que una persona que entra en algun dels productes o programes de Barcelona Activa té 20 punts percentuals
més
que una altra persona de possibilitats de trobar feina. I això ja et dic, és una avaluació de política pública feta per una institució externa a nosaltres que, diguem, avala aquests resultats.
Bueno, està malament, no?
Perquè no, està molt bé, és a dir, tenint en compte que, ja et dic, l'impacte que pot tenir activitats que són normalment molt curtes, que a més són uns costos molt relatius, és a dir, pensa que una activitat de 4 hores per 20 persones, diguem, des d'un àmbit públic o des d'un àmbit de la gestió pública, té un impacte pressupostari relativament acotat, per tant, és un molt bon resultat en aquest sentit.
I a més que no és només el curs, sinó la predisposició a fer més formació, això està molt ben valorat.
Sí, sí,
no tothom agafa
correcte.
Les ganes, i més quan estàs a l'atur, de posar-te a emprendre, de posar-te a fer formació, etc., tot això.
També afegir-te que Barcelona Activa té programes dedicats específicament a l'àmbit ocupacional, amb programes en els quals doncs, hi ha orientació laboral, hi ha formació, hi ha inserció laboral, i en aquests tipus de programes aquí els índexs d'inserció estem al voltant del 40-45%, i estan molt bé. És a dir, són programes més llargs, evidentment doncs, amb un seguiment dels usuaris molt més acurat, però doncs, són programes bastant exitosos en aquest sentit.
I ells surten satisfets, no, dintre de tot?
Sí, els, ja et dic, els nivells de satisfacció són bons. Sí.
Molt bé, on et podem trobar? Perquè em sembla que a més teniu pàgina específica per trobar aquestes coses. Sí. Si jo ara com a oient em vull inscriure en un curs d'aquests, també com hauria de fer-ho?
Doncs mira, nosaltres si aneu a la pàgina web bcn.cat/cibernarium o cibernarium.cat directament, allà ens trobareu. Veureu allà tota l'oferta formativa d'àmbit tecnològic. Si algú està interessat en no només tecnologia, sinó en formació en altres àmbits, en àmbits ocupacionals, com crear el teu currículum, com presentar-te una entrevista de feina, o temes d'emprenedoria, com crear el business plan, com crear un plan de negoci, com buscar finançament per a la meva empresa, o temes d'empresa, en qualsevol cas, barcelonactiva.cat, diguem, és el portal on es pot trobar tota aquesta informació.
Ara mateix ho abarqueu tot, no? O sigui, bueno, ara no, que es comentaria, no. Mare meva, dic, és que no queda res.
No, però sí que és el que et comentava. Ocupació, emprenedoria, empresa. I, de fet, clarament, les polítiques ocupacionals han d'anar lligades amb les polítiques d'empresa, perquè si no, tenen molt poc sentit. Tot el procés d'inserció de les persones que estan a l'atur passa perquè l'empresa estigui molt a prop dels processos ocupacionals, en aquest cas.
De fet, fa poc vau obrir cursos de formació per a empresa, o que vaig veure publicitat de que ajudàveu empreses noves a fer-se.
Sí,
no?
Sí, tenim uns programes que el que estem fent és, per exemple, que donem subvenció a empreses perquè contractin treballadors. I són subvencions molt interessants, amb quantitats bastant importants, que doncs qualsevol empresa que vulgui o estigui pensant en contractar un treballador, bueno, és una ajuda molt interessant.
Petites empreses o grans empreses?
De tot. Està pensat per tot tipus d'empreses.
Perquè ara hi ha per més curiositat. En perfil així genèric teniu més autònoms que empreses, pot ser?
A Barcelona Activa, en general. A Barcelona Activa, en general, també, clar, és que depèn una mica de l'àmbit d'activitat. Evidentment, si te'n vas a l'àmbit ocupacional, allà, evidentment, el 80%, 90% d'usuaris són persones en atur. Sí que hi ha una part de gent que el que està en canvi professional o que vol buscar nous reptes professionals i, per tant, també entra en aquest tipus de serveis. Què està passant últimament, o què està passant molt? Que la situació d'atur està precaritzant el mercat laboral, i aquesta precarització del mercat laboral passa sovint per processos d'autoocupació. És a dir, amb persones doncs, que capitalitzen l'atur, intenten engegar un negoci, nosaltres, doncs, si veiem viabilitat en aquest negoci, els ajudem en la creació d'aquest negoci, i intentem que tirin endavant. Moltes vegades el que es converteix l'autoocupació és en una precarització de la situació laboral. Intentem que això no passi, però doncs, la realitat del mercat laboral en aquests moments enfoca una mica cap aquí.
Ho he notat molt, no? Que de sobte, a més, hi ha molta gent també que vol accedir més a la formació perquè està a l'atur, però evidentment el grau d'atur ha pujat, i molta gent en una situació doncs, precària entra...
Sí. Molta gent, doncs, això. Doncs,
o es pot estudiar ara, també és l'altre.
També. Però molta gent, doncs, em diu, ostres, m'he quedat sense feina, he cobrat una indemnització, a veure què puc fer, no? I hi ha projectes molt interessants, hi ha gent que ve molt ben preparada en projectes absolutament atractius, però hi ha molta gent que no, llavors, doncs, bueno, nosaltres hem de fer aquesta tasca de desglossar una miqueta i veure si realment això pot tenir èxit o no.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Crec que no puc preguntar-te més coses, no me'n queden. Moltes gràcies per venir. Esperem veure't doncs, molt aviat, si pot ser. Com dèiem, hem parlat amb el Jordi Roca. Ell és director de formació de Barcelona Activa. A la següent secció parlarem d'aprendre amb empatia. Estarà amb nosaltres l'Anna Carpena, que ella és professora d'educació especial, assessora de centres educatius i educació socioemocional i experta en intel·ligència emocional i social. Així que no marxeu i seguim. Gràcies.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT. En FIM Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma fimgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@fimgroup.es.
Coaching en diferents àmbits. El personal, en el món de l'empresa, a nivell relacional i el familiar.
Doncs, com dèiem, avui parlarem d'aprendre amb empatia. Avui la secció ens la fa l'Anna. Anem a parlar una mica què significa, no?, això d'aprendre amb empatia. Diguem-ne que l'interès per la intel·ligència emocional, que creix doncs, a passos de gegant, es fa un forat entre la quantitat de competències intel·lectuals que engloben tant la intel·ligència mental com una intel·ligència més emocional. Diguem que això està afavorint el fet que les escoles infantils es comenci a parlar i es faci més palès, expressió emocional, habilitats socials, empatia, escolta activa, bueno, tant de psicomotricitat o adquisició del llenguatge, no? Jo crec que pocs dubten ja de la importància d'entrenar els nens des de que són petits en aquestes aptituds més emocionals, que moltes vegades doncs, en aquestes seccions hem parlat amb el Jordi, que deia que al ser petit se't vetllava i se't tallava el fet de que ploressis o estiguessis malament o qualsevol cosa, doncs ara es comença a veure que realment això no és així i que aquestes intel·ligències emocionals són la base d'una sana autoestima, relacions interpersonals adequades, saber treballar en equip, per exemple, etc. Potser, tot i així, el repte segueix estant en trobar una metodologia activa que permeti, activa i educativa, no?, que permeti formar en aquestes destreses socials doncs, els nens més primerencs, adaptant-lo al raonament concret de la seva etapa evolutiva. Tot això sense perdre de vista l'aspecte lúdic del joc educatiu que tant caracteritza l'ensenyament infantil, per no perdre doncs, la base d'això. Com deia, és amb nosaltres l'Anna Carpera. Ella és professora d'educació especial, assessora de centres educatius i en educació socioemocional. I sobretot és experta en intel·ligència emocional i social. Hola, Anna, com estàs?
Hola, Julià.
Una mica encostipada, em sembla.
Una mica encostipada, sí. Espero aguantar bé.
Bueno, provem-ho. Una de les màximes expertes en psicologia del desenvolupament, Uta Thurith, si no m'equivoco, diu que l'empatia no es pot aprendre. I estàs d'acord amb això?
Sí, si m'ho permets, Júlia, en primer lloc voldria puntualitzar un tema amb el que has començat.
I tant.
Que és que dius que avui dia, en l'escola infantil...
Tranquil·la, t'agafarà alguna cosa. Sí, això ho deia perquè sempre en aquesta secció, quan hi ha el Jordi Llong que ens parla de que des de petits doncs, se'ns ha com vetat, no?, el fet de que el nen plori, que el nen ha de ser fort, el nen ha de ser tal, i una mica ara ens comencem a fer la idea de que això no és, no ha de seguir així, sinó que és important que el nen doncs, plori, que el nen no s'equivoqui, etc. No? Per això ho comentava. Digue'm.
De fet, és molt important ressaltar-ho, que en aquests moments són a totes les etapes educatives que hi ha aquest interès. Potser es nota més en infantil, perquè el professorat disposa de molt més temps per dedicar-s'hi, però és a totes les etapes educatives, fins i tot a secundària. Pel que dius de la Uta Thurith, a veure, l'empatia es pot aprendre sempre. Sempre que les estructures cerebrals que sustenten l'activitat empàtica estiguin actives. Determinats ambients en l'educació primerenca, és a dir, la primera etapa d'infantil, depèn de les vivències que es tinguin, si es viuen sense empatia, si no hi ha un ambient empàtic que ajudi la criatura a pujar, tant a la família com en els centres escolars, sí que poden haver-hi pertorbacions en el moment de desenvolupar l'empatia, que l'empatia no es desenvolupi bé. I també en determinats trastorns, com l'autisme, que és el que ha estudiat en realitat l'Uta Thurith. L'Uta Thurith és un especialista en autisme i realment l'autisme té molts problemes, l'autista té molts problemes per poder ser empàtic.
Llavors, la podem aprendre, aquesta empatia?
o aprendre-la millor, fins i tot? O és una cosa que ja s'hi neix o no s'hi neix?
Tots tenim les estructures cerebrals com per poder-les desenvolupar. El que passa és que, com t'he dit, depèn de les vivències que es tinguin, es tendirà a desenvolupar-la bé o es tendirà a tenir problemes. Quan jo voldria puntualitzar el que significa l'empatia, perquè parlem molt d'empatia i moltes vegades no sabem ben bé de què estem parlant.
Digues.
Entenem empatia potser com el posar-se al lloc de l'altre. Per què vol dir posar-se al lloc de l'altre, no? Posar-se al lloc de l'altre ha de poder dir que ets capaç de comprendre l'altre, ets capaç de sentir l'altre i tens ganes de fer coses pels altres. Aleshores, l'empatia podem dir que és cognitiva, que és emocional i que és activa. I l'empatia cognitiva potser sí que es pot aprendre d'una manera bastant fàcil, saber posar nom a el que sent un altre. Però saber posar nom a el que sent un altre no significa ser empàtic. Per exemple, avui dia els talibans, tot el...
No els hi costa, no? Vull dir...
No, saben posar nom. Saben posar nom, saben que totes les barbaritats que estan fent causen dolor, per això les causen. Justament perquè estan causant dolor. Per tant, podríem dir que són empàtics perquè saben que estan causant dolor, saben posar nom, però no són empàtics. És a dir, no han desenvolupat l'empatia.
Però perquè l'escola no li han ensenyat?
Perquè l'escola, perquè cada cultura t'ensenya el que espera, l'empatia que s'espera de tu, el comportament que s'espera de tu i els valors que s'espera de tu. Per tant, tots pugem amb una cultura que, en la qual es desenvolupa l'empatia d'una manera o d'una altra. Ara, si tenim aquestes capacitats mentals com per poder-la aprendre i un bon ambient per poder-la aprendre, es desenvolupa i la pot desenvolupar tothom.
Llavors això s'ha de fer des de l'escola o... Ai, perdó, des de l'escola, des de la família?
Això es fa, ja sigui per... Ja sigui per acció o per omissió, es fa sempre. Tothom està ensenyant empatia. Està ensenyant empatia només cognitiva o emocional. Què vull dir amb tothom? Amb tothom vull dir la família, vull dir l'escola i vull dir la societat. Per exemple, avui mateix vosaltres esteu parlant d'aquest tema, esteu tenint una acció educativa en tocar aquest tema i escampar aquest tema. No ens adonem, però tots estem educant empàticament. I quan dic per acció o per omissió, quan algú no tracta empàticament a les criatures està donant un model de no empatia. Per tant, hi ha valors i contravalors, empatia i contraempatia, perquè aprenem per modelatge. Aleshores, una criatura quan veu que el que ell està esperant o el que la criatura té necessitat i veu que se li nega, se li està donant un model.
Perquè l'antònim d'empatia seria egoisme? O no ben bé, i més tenint en compte més com l'entenem, no?
Pot ser egoisme, però no només. No només. Seria simplificar-ho molt, no? No és el contrari. És a dir, l'empatia comporta la generositat. Ben segur que comporta generositat. Però hi ha vegades que ser empàtic és difícil, perquè se't pot desestabilitzar la teva harmonia emocional. Sempre em trobo que quan faig cursos i faig formacions apareix una pregunta reiterativa que és: on estan els límits de l'empatia? Jo sóc molt empàtic i ajudo molt a tothom i sento molt el que sent tothom. Jo que puc acabar malament també i em puc desestabilitzar. Per tant, hi ha vegades que aquesta necessitat de no perdre l'harmonia, de no perdre l'estabilitat, ens fa que ens tirem endarrere de l'empatia. Llavors, que podem dir que som egoistes? És com simplificar-ho massa, no? És un dels aspectes de l'educació emocional, de la intel·ligència emocional. Les persones emocionalment intel·ligents són capaces de ser empàtiques i de fer aquesta retirada, si
quan
convé, per harmonitzar-te i després tornar-hi.
Perquè és possible entendre l'empatia com a transversal amb altres aspectes educatius, per exemple, equitat de gènere, inclusió, no sé, te'n podria trobar més.
És que ho ha de ser.
Ho ha de ser.
Ho ha de ser. Tractar els temes com la prevenció de la violència de gènere, la prevenció del bullying, la prevenció del racisme, només des de la raó, només a través del pensa i raona, i raona com es deu sentir l'altre, i només a través del raonament i del pensament no hi arribem, quedem coixos, perquè les persones no som només raó, les persones som raó, som emoció i som acció, però l'emoció no la podem deixar. Per tant, reconèixer les emocions de l'altre, sentir les emocions de l'altre, que és la base de la veritable empatia, comprendre i sentir, no només comprendre. No comprenguis només l'altre, l'has de sentir, no? Llavors, posar les bases necessàries amb activitats formatives en les quals els nens i les nenes, els nois i les noies, puguin tenir l'oportunitat de sentir el que sent l'altre, sentir les seves emocions i sentir els seus sentiments, és la base per anar entenent, comprenent, sentint i acceptant a l'altre.
M'agradaria molt que escoltéssim un vídeo on es parlen de les neurones mirall, que jo crec que servirà molt per fer aquesta petita introducció a una cosa que crec que és molt important que comentem, no, amb tu, Anna. A veure si el Nacho ens el pot llançar.
Neuronas espejo o la nueva ciencia de cómo conectamos con los demás. Marco Iacoboni. Desde cómo aprendemos a hablar, a escribir o a conducir, hasta por qué se revuelve nuestro interior cuando vemos el sufrimiento de otra persona, siempre están detrás las neuronas espejo, uno de los grandes descubrimientos de las últimas dos décadas. Podríamos llegar a considerar a estas células cerebrales como la red invisible que une a todos los seres humanos entre ellos y con sus predecesores, al permitir la conexión entre las mentes y la transmisión de conocimiento y cultura mediante el aprendizaje.
Bé, jo, si no m'equivoco, entenc les neurones mirall com una classe de neurona que s'activa quan un animal o una persona desenvolupa la mateixa activitat que està observant executar un altre individu. És a dir, jo faig una cosa, imito l'altra i se m'activa aquesta neurona, no? Especialment en un congènere, per exemple. Ens expliques una mica aquest concepte i què té a veure amb l'empatia i els processos d'aprenentatge?
Sí, les neurones mirall que es van descobrir per casualitat amb macacos i després es va veure que les persones també les teníem i que en teníem moltes més que en el regne animal, perdó, i que en tenim no només moltes més, sinó que són molt més sofisticades. Per tant, tenen moltes més funcions que no pas aquestes dels macacos, en què veient com l'altre actua, les pròpies neurones s'activen com si també estigués actuant. I amb els humans funciona igual, però, a més, va molt més enllà. És una manera... Tenim uns neurones que ens permet connectar amb les altres persones emocionalment. És una connexió emocional. És a dir, l'altra persona sent una cosa i les nostres neurones mirall poden sentir aquesta cosa. Et poso un exemple. Quan veiem algú rosegant un trosset de llimona, moltes persones comencen a salivar només de veure com estan. Tot el cos està responent com si fos ella la que li estigués passant, d'estar mossegant la llimona. Tenim aquesta capacitat gràcies a aquestes neurones. És a dir, podem connectar amb l'altre perquè ens identifiquem amb l'altre. I aquesta identificació amb l'altre teixeix com unes xarxes neurals que ens uneix a tots. Tenim com uns circuits invisibles que ens estan unint a tots i que permet que uns ens sentim en els altres. Això respecte a l'empatia queda clar. Però és que, a més, se n'han vist unes altres de neurones que estan en altres parts del cervell amb les quals s'aprèn el llenguatge. Se'ls hi atribueix la capacitat d'aprendre el llenguatge. El llenguatge s'aprèn per imitació. Això ho hem vist amb nens salvatges, nens que han estat tancats, i que quan se'ls ha descobert i se'ls ha tret del lloc que havien estat tancats, que havien estat amagats, tinguin l'edat que tinguin, no tenen el llenguatge adquirit. Fins i tot alguns no saben ni caminar, no? Perquè no han tingut mobilitat. Però el fet que no hagin adquirit el llenguatge és perquè no han tingut models. Per tant, aprenem per modelatge, i això és molt important de saber, i és el que ens indica les neurones mirall, que depèn, educadors i educadores, amb aquest poder que tenim, depèn de quines neurones, quan i com les activem, estem deixant una empremta educativa, cultural, en els cervells dels nens.
Llavors els educadors poden accedir a l'estat mental d'aquells a qui educa, no?
Sí, poden. Poden accedir-hi, i si hi accedeixen, doncs podran acompanyar les criatures i les podran ajudar a regular-se emocionalment i les podran ajudar a aprendre, les podran animar a aprendre. El que passa és que el que he comentat fa una mica, que és que a vegades l'empatia pot comprometre la nostra estabilitat emocional quan no sabem com atendre aquestes criatures, perquè potser no podem, perquè resulta que tenim 25 criatures en una classe que tenen un estat d'ansietat, que tenen un estat de moviment, que s'avorreixen moltíssim i no sabem tot això com gestionar-ho. El que fem és tancar la porta, les portes a l'empatia, perquè empatia és no només saber que aquests nens estan avorrits i estan ansiosos, no només saber-hi posar nom, sinó que a més ho sento. Per tant, no em desestabilitzo, tanco la porta i no faig res per evitar-ho, no? Per tant, sí que els educadors poden, però a vegades és tan difícil que no passa això que hauria de passar.
O sigui que, en certa manera, no estan preparats per encaminar així l'aprenentatge, no?
Bé, a alguns els hi surt d'una manera espontània. Tots tenim una intel·ligència o altra que es desenvolupa d'una manera espontània, no? I la intel·ligència emocional en persones que se'ls desenvolupa d'una manera fàcil i personal i sense gaires esforços. I d'altres realment ho han de treballar, i s'ho han de treballar, i s'ho han de treballar, i s'ho han de treballar. I això és arribar a ser competent amb intel·ligència emocional. Si ets intel·ligent amb competència emocional, sentir empatia a l'hora d'educar i ensenyar empatia serà molt més fàcil que no pas si tu ets el primer que et costa ser empàtic amb tu mateix.
Amb això potser estem parlant molt d'un tema dedicat de l'educador a l'educat, no? Com si diguéssim, i que em deies, bueno, és que ella ha d'ensenyar-li la primera, l'efecte mirall, no?, que dèiem. Quin paper juga en aquest sentit la socialització? Més enviat ja, més enfocat més a societat, no?, una persona que interactua amb altres persones que no són empàtiques, o que sí, per molt que tu ensenyis a aquesta persona que sigui empàtic amb certes mil eines, és igual, i després surt al carrer i es troba en una societat que no l'és, no? Aquest xoc no és pitjor, potser, o molt dur? A més, aquesta socialització primària, que hauria de ser els pares, o que sigui, no?, la primeríssima, i aquest canvi de després, com afecta això al nen, a l'individu, a la persona?
És una capacitat, quan aquesta capacitat d'empatia es desenvolupa, que és gratificant. És gratificant, dona plaer. Hi ha un psiquiatre, George Belan, que diu que afortunadament les persones tenim les ones cerebrals relacionades amb el plaer, que estan en contacte amb les ones cerebrals relacionades amb la conducta moral. De manera que tenir conductes morals i aprendre a ser empàtic i a fer coses pels altres és gratificant. És gratificant i és bo per la pròpia salut. Per tant, què passa? Que el teu entorn no és empàtic, el teu entorn no et fa un retorn que tu necessites, però tu pots continuar-te mantenint. Perquè en realitat allò que estàs fent, és, saps que és plantar d'alguna manera una llavoreta, mai res del que estàs fent cau amb total oblit, alguna cosa arrela del que tu estàs fent, no?, com a model. Per tant, et pots anar reequilibrant emocionalment perquè saps que estàs fent el que has de fer i això et gratifica, això et dona plaer, encara que el teu entorn pot continuar sent no empàtic, pot ser tòxic, i socialment doncs, hi ha molts exemples, i més actualment, amb tot el que estem veient, amb tota la corrupció que està havent-hi, i amb els actes de crueltat que estan havent-hi pel món i que ens arriben permanentment pels mitjans, sembla que només existeix això. I per tant, podem caure i dir, és que són comentaris que fan moltes persones, no? De dir, és que no hi ha res a fer, és que els humans som així, no? I no tenim en compte que això és un 0,00 poc de la població, perquè la majoria, els milions i milions i milions d'humans, no som corruptes, no som avars, no som cruels, sinó que tenim la tendència a preocupar-nos dels altres, a tenir cura dels altres.
De fet, això era una cosa que m'estava rondant pel cap des de fa rato. En general, creus que som egoistes, que som... tenim aquesta poca empatia, que ens mirem més a nosaltres mateixos que no tal? Potser m'estic extrapolant a massa, eh? Deixem-ho a Espanya, per exemple, o Europa, una mica més així cotat. Si som així, i si a més si anem cap a més o cap a menys?
Tots tenim aquestes capacitats, són capacitats humanes, la capacitat de ser egoista i la capacitat de ser empàtic, tots les tenim. Per tant, podem desenvolupar unes, desenvolupar-ne unes altres, i difícilment podem arribar a l'etiqueta de jo sóc egoista per sempre, jo sóc empàtic per sempre. Es passa per diferents facetes de la vida. Però tot està en el codi genètic humà. Tots podem ser les dues coses. El que passa és que no podem oblidar que tots som capaços de tenir cura de l'altre, i que gràcies a que tenim aquesta capacitat, l'espècie humana ha perviscut com a espècie. Si no haguéssim sigut empàtics, l'espècie humana no hauria existit. És justament per aquesta capacitat que ens hem ajudat els uns als altres. Pregunta si anem cap a més. La sensació general és que no, és que anem cap a menys, perquè per tot el bombardeig d'informació que ens arriba, que posa molt èmfasi justament en les coses negatives de l'ésser humà, no? Però si tu mires la història, vas veient com hi ha hagut avenços empàtics, i gràcies a la societat que ha emprès activitats empàtiques a nivell social, com per exemple l'abolició de l'esclavitud, com per exemple l'abolició del treball infantil, podem continuar amb més exemples, com la possibilitat de tenir el sufragi universal, etcètera, etcètera, fins a arribar a la protecció dels animals, no? o la protecció del treballador, etcètera, etcètera. Hem tingut avenços i que hem de continuar-los tenint. I una de les possibilitats que ens pot ajudar en aquest moment és la tecnologia, justament, perquè ens facilita tenir una empatia global. És a dir, a través de les noves tecnologies hem sigut capaços de fer convocatòries, d'omplir signatures en un moment per una reivindicació, ara, per evitar que amb una persona se la lapidi, etc. Estem fent una empatia global, perquè sembla que estem preparats per a l'empatia, però d'entrada per a l'empatia dels que són com jo, és a dir, els meus, no? Els meus propers. Però l'altre ja és un altre, llavors veure'l com jo, això és tot un art, tot una maduresa personal, una maduresa humana que s'ha d'anar desenvolupant i que s'està desenvolupant, perquè està posant en contacte diferents cultures, diferents tradicions, diferents religions, diferents creences, i estan aglutinant a través de les noves tecnologies. S'ha permès que ens aglutinem de manera que podem anar cap a vers una empatia global.
I de fet, és fantàstic en aquest sentit, no?, per les tecnologies. Tan fàcil com... me'n recordo en el seu moment quan va ser tot el tema de Turquia i que els hi van treure l'internet, el Twitter i no sé què, i que, bueno, que va passar de tot. De seguida va sortir una plataforma a favor d'això, van anar gent allà a manifestar-se, etc. Això és el clar exemple del que pot arribar a fer la tecnologia en aquest món, no? Si no m'equivoco, tens alguns llibres, que un es diu Com et sents i un altre Aprendre i ensenyar amb benestar i empatia. Explica'ns una mica de què van, i sobretot del que estàs preparant ara, que sortirà el proper agost, que es diu L'empatia és possible, justament d'això del que parlàvem, no? Si ens fas a veure un petit resum perquè te'l puguem comprar.
Sí. Els dos primers que has dit són llibres dedicats a l'educació socioemocional. Socioemocional, que vol dir la vertent de la intel·ligència emocional, la intel·ligència social. hi ha reflexions pels educadors i propostes pràctiques també per educadors i educadores de cara a la canalla, molt situat a l'etapa de primària, eh? I el que estic preparant ara, bueno, no està preparant, vull dir que ja està a l'editorial, ja està a punt de sortir, i aquest és un llibre que pretén sensibilitzar a tothom que educa, entenent a tothom, uns està molt clar que tenen una implicació directa, com poden ser el professorat, com pot ser la família, però també, i potser no en som conscients, els entrenadors esportius, la gent que fa esplai, els monitors, fins i tot monitors de menjador, són persones que també estan formant a les criatures.
Que estan en contacte directe amb ells.
Estan en contacte directe. Aquestes persones, està molt clar que directament estan educant, no? Algunes més conscients, les altres més poc conscients. Però com que en realitat és tothom, això que et deia tu, en aquests moments estàs tenint una tasca educativa respecte a l'empatia, no? És que som tots, amb el nostre exemple, que estem educant, perquè la canalla aprèn per modelatge, per tant, quin modelatge té pel seu entorn? Tots som educadors. Per tant, és un intent el que procuro en aquest llibre de sensibilitzar a tothom de que val la pena implicar-se en l'educació, en el desenvolupament de les capacitats empàtiques de les criatures. Tinc una primera part en el llibre que analitza el que és l'empatia, no? Què parlem, de què parlem quan parlem de l'empatia, sobretot molt des del nivell neurocientífic, que ens ajuda a comprendre com funciona el cervell humà respecte a l'empatia. I també en aquesta primera part faig una anàlisi de la naturalesa humana. Si volem aprendre a ser empàtics amb els humans, hem de saber com funciona la naturalesa humana, què és allò que necessitem, com funcionem, quina és la nostra naturalesa profunda, no? Que sembla que l'hem oblidat. Per què? Perquè ens sentim tan a part i tan per sobre de la natura que moltes vegades arribem a oblidar i ens arribem a fer mal a nosaltres mateixos oblidant les nostres pròpies necessitats naturals. I aquest és un apartat i el següent ja aterro directe amb les criatures. Què necessiten? Què necessiten? Com aprenen? Quines són les seves emocions? I el fil transversal de tot el llibre és: ensenyem empatia amb empatia, des de l'empatia. Per tant, perquè els educadors i educadores puguem ser empàtics, abans hem de tenir molta informació de què és l'empatia, de què necessiten les persones, de què necessiten les criatures. I dins del capítol de criatures aprofundeixo en dos aspectes, hauria pogut aprofundir molt més, però aprofundeixo en dos aspectes que penso que són importants perquè comporten una fragilitat en aquesta etapa, que són els primers 5 anys, i després amb un col·lectiu que cada vegada en tenim més i per l'experiència que tinc sembla que costa com bastant de que educadors i educadores hi siguin empàtics, que són els nens adoptats. M'aturo i aprofundeixo en les necessitats empàtiques i orientacions per educar empàticament a aquestes criatures. I acabo el llibre amb propostes clares educatives, orientacions de què fer i com fer-ho.
De ben segur, ben útil. Moltíssimes gràcies, Anna. Si ens dius on et podem trobar, sí, et faries un favor a molts oients que segurament volen escoltar-te.
Val, doncs a Facebook em podeu trobar com a Anna Carpena. I jo vull agrair que m'hagis convidat. I
sempre que vulguis. Hi ha alguna cosa que vulguis afegir? Un últim apunt?
No, agrair-te la possibilitat de parlar d'un tema que trobo essencial. Sempre ho ha sigut, d'essencial, no? Però crec que en aquests moments encara és més urgent, sobretot per l'estat en què es troba la Terra, l'estat de la biosfera. Hem de córrer una mica a ser tots empàtics, no?
Hem de profunditzar-hi, no?
Sí.
Moltíssimes gràcies, Anna, la veritat. Com dèiem, hem parlat amb l'Anna Carpena, ella és professora d'educació especial, assessora de centres educatius i en educació socioemocional, i com hem vist, doncs, experta en intel·ligència més, diguem-ne, emocional, no? Moltes gràcies a tots per haver-nos escoltat avui. Fins aquí el programa d'avui. Teniu el Twitter per dir-vos tot allò que necessiteu dir-nos uns temes que us interessin, unes opinions que creieu que voleu fer, preguntes als nostres oients, que segur que estan encantats de respondre-les, recordar-vos que és @societat21e, el 21 amb un número, IE. I res, moltes gràcies i ens veiem la setmana que ve a la mateixa hora. Moltíssimes gràcies, adeu.
Societat 21E, amb Júlia Arenys.